Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. Avui comença la preinscripció escolar online per al proper curs. El període s'inicia avui 13 de maig i s'allarga fins al dia 22. Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica i només es podran fer de manera presencial amb cita prèvia els últims 3 dies del 19 al 22 de maig. La cita prèvia es pot demanar a les pàgines web de cada centre educatiu, així com al Departament d'Educació. Els centres han penjat a internet la màxima informació del seu projecte educatiu per compensar la falta de portes obertes. El període d'inscripció del curs 2020-2021, que comença avui, aquest dimecres, fa referència a les etapes d'educació obligatòria, és a dir, educació infantil, primària i secundària. Pel que fa a batxillerat, la preinscripció serà més endavant, del 27 de maig al 3 de juny, la dels cicles formatius durant el mes de juny i les llars d'infants del 18 al 29 de maig. De cara a reforçar la prevenció del coronavirus, el Departament d'Educació pretén promoure la preinscripció telemàtica. El tràmit es pot fer tot online a través del portal preinscripció.gencat.cat. Per més informació, consulteu la pàgina web de l'Ajuntament lloret.cat. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Volem saber altres continguts que tractarem al llarg de la propera hora aquí a l'emissora. El que fem és donar pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs 19 veïns de Lloret de Mar participen en l'estudi de seroprevalença que ha posat en marxa el govern d'Espanya per conèixer quin és l'abast de la Covid-19. Ha començat aquests dies arreu de l'estat espanyol i la previsió és que també estigui enllestit el 21 de juny. Mentrestant, el Club de Futbol Lloret anuncia les primeres 6 renovacions de jugadors per la pròxima temporada. Són Marc Vilà, Albert Massa, Àlex Lobo, Pol Ros, Jordi Toscà i Boris Conde. L'entitat continua treballant en la planificació del curs 2020-2021 i vol lligar com més aviat millor la continuïtat d'homes importants per l'equip. I avui el Teatre de Lloret emet el seu canal de YouTube l'espectacle L'Orca in Love de Quantos Teatre, estrenat l'any 2018. El passi serà a partir de les 7 de la tarda. I també recordarem que avui torna a obrir les portes del Centre de Distribució d'Aliments, el CDA, i ho fa a la nova ubicació, el Pavelló Municipal d'Esports. Recordem que des que va començar el confinament, els productes que s'han entregat a domicili, però ara, amb l'inici del desconfinament, es considera que els usuaris ja poden anar a buscar ells mateixos els aliments. I explicarem altres informacions d'interès també durant el Bon Dia, Bona Hora.
I com sempre, repassarem les portades dels diaris, doncs explicarem i recordarem els titulars d'actualitat del dia d'avui i sabrem amb detall la previsió del temps. Comencem o saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí. El primer titular de referència informativa que busquem és el del temps, per saber doncs, el temps que ha de fer tant avui com els propers dies aquí a Lloret de Mar. La informació la té en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dimecres ha començat amb xàfecs puntuals, però el temps tendirà a millorar ràpidament. A partir de mig matí, les clarianes protagonitzaran el temps, s'obriran moltes estones de sol i a la tarda els núvols seran més aviat escassos, per tant canvi de temps ràpid al llarg de les pròximes hores cap a millora, i avui un dels protagonistes serà el vent de Garbí, que bufarà amb ganes, amb cops de 30, 40, 50 km per hora a partir de mig matí, sobretot a cara al migdia i primeres hores de la tarda. Un vent que farà que la temperatura pugi més que ahir, tot i que la sensació tèrmica a causa del vent no sigui gaire més alta, sí que el termòmetre s'enfilarà ben bé un parell o 3 de graus més que no pas en la jornada anterior. Canvis de vent constants perquè demà esperem un altre gir en el vent i l'arribada d'una altra borrasca. Aquest dijous començarà possiblement encara amb algunes clarianes, però a partir del migdia els núvols seran espessos i a la tarda hem d'esperar pluges, precipitacions que, si bé sembla que seran més abundants cap a comarques del sud i de ponent que no pas cap a les comarques de Girona, també faran ploure d'una forma una mica continuada al llarg d'aquest dijous a partir del migdia i de cara a la tarda, dèiem, especialment. De fet, la segona part de la setmana seguirem esperant divendres divendres, dissabte i diumenge un temps molt incert i molt insegur, segurament amb ruixats molt més puntuals que han d'afectar especialment sectors més interiors ja de Catalunya i de les comarques de Girona, però el temps seguirà sent insegur i amb temperatures a ratlla, màximes que amb prou feina passaran dels 20 graus els pròxims dies, ben bé fins la setmana vinent, fins al voltant de dimarts, dimecres de la setmana vinent, no repuntarà clarament el termòmetre.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. Temperatura de 15 graus, la humitat elevada a aquesta hora del 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 5 minuts del matí, som a dimecres 13 de maig. Anem a veure què publiquen avui els diaris a les seves portades, quines informacions destaquen en primera pàgina. Comencem aquest repàs amb el diari de Girona, amb la seva portada que obre amb el titular Pedro Sánchez negocia prorrogar un altre mes l'estat d'alarma. Sanitat no descarta una nova onada i avisa que podria tornar al confinament, volem dir. Espanya fixa 14 dies de quarantena per tots els viatgers internacionals. D'altra banda, l'Audiència mana l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar. L'Escala enderroca un edifici legal per complir una sentència. També explica el diari de Girona en la seva portada que la gendarmeria posa ordre al Pertús. Més temes de portada. Catalunya lidera les dades negatives del coronavirus. El confinament frena en sec la contaminació a Girona. L'IRPF de l'any que ve castigarà els més de 68.000 gironins afectats per un ERTO. I també fa referència aquí a la vila. La portada del diari de Girona ho vam explicar nosaltres ahir. Lloret de Mar multa el capellà per fer una missa amb una trentena de fidels. Anem ara amb el Punt Avui, que obre amb el titular Geometria Variable. Sánchez vol incorporar Ciutadans a la seva majoria sense renunciar a Esquerra Republicana. Montero, que diu que cal convidar altres formacions per consolidar el govern. L'executiu espanyol treballa en una pròrroga de l'estat d'alarma. I també el Punt Avui anuncia en la seva portada la denúncia col·lectiva per les residències. D'altra banda, les esquerres tornen l'alcaldia a Xavier García Albiol. La falta d'acord entre els partits de progrés obre la porta al govern del govern badaloní al Partit Popular. El carrer comercial de Platja d'Aro per a vianants i terrasses. La mesura s'aplicaria a l'estiu i es preveu que a les tardes no hi circulin els vehicles. D'altra banda, quarantena de 14 dies per als viatgers que entrin a l'estat a partir d'ara. Les companyies aèries hauran d'informar d'on localitzar-los. Més informacions en portada, l'aigua de Girona serà de gestió municipal a l'octubre. El govern treballa ara amb aquesta previsió perquè la Covid-19 ha allargat el procés. I un altre tema encara en aquesta portada, la del Punt Avui, l'edició de Girona, i diu a premi a la trajectòria de Narcís Comadira, que aquí veiem doncs amb una fotografia. El poeta gironí ha estat guardonat amb el Premi Honorífic Joan Fuster, que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres. Al País llegim, Espanya imposa una quarantena de 14 dies a qui arribi de l'exterior. Mentrestant, el periòdico assenyala que Espanya posa els viatges en quarantena. La Razón, Ciutadans dona el sí a Sánchez per un estat d'alarma light. Diari Ara, el turisme en quarantena. ABC, un pla B contra els abusos de l'estat d'alarma. Mentrestant, El Mundo, Casador reacciona i detalla el seu pla B per sortir de l'alarma. I finalment, La Vanguardia, Sánchez es planteja una última pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma.
Seguim repassant els titulars més destacats del dia, en aquest cas, els que trobem publicats ara mateix al portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio. El primer que llegim és 30 morts per coronavirus als hospitals catalans el dia que se superen les 35.000 altes.
En les últimes 24 hores s'han registrat 379 nous positius confirmats de la Covid-19 a Catalunya.
La Moncloa vol combinar la desescalada amb una pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma.
La vicepresidenta Carmen Calvo consondeix els grups parlamentaris per acordar una última pròrroga que seria d'un mes en comptes de 15 dies com fins ara.
Quarantena de 14 dies per tothom que arribi a Espanya a partir del 15 de maig.
Només es podran desplaçar per anar a centres sanitaris, comprar menjar o anar a la farmàcia i hauran de fer-ho obligatòriament amb mascareta.
García Albiol torna a ser alcalde de Badalona perquè PSC i Guanyem no es posen d'acord.
El Popular ha estat investit contra tot pronòstic amb un vot de diferència sobre Dolors Sabater de Guanyem Badalona.
Un de cada tres ocupats podria teletreballar sempre.
Un informe del Banc d'Espanya indica que Catalunya pot créixer molt, una pràctica que l'any passat no arribava ni al 9% dels treballadors.
La selectivitat també es farà en instituts per reduir desplaçaments.
Encara s'està treballant, volem dir, en el mapa amb les seus de les proves d'accés a la universitat.
A l'àmbit internacional destaquen el retorn a l'escola a França. Marques al pati, menys alumnes i mestres amb mascareta.
Més d'un milió d'alumnes tornen a classe després de 2 mesos a causa del coronavirus, una reobertura gradual que els sindicats d'ensenyament consideren prematura.
Pel que fa als esports, Lautaro Yannick en òrbita del Barça.
El davanter de l'Inter i el migcampista de la Juve centren l'atenció de les negociacions de l'àrea esportiva blaugrana per reforçar l'equip barcelonista.
Amb aquesta informació ens situem a les 8 i 10 minuts del matí. El que fem ara en el Bon Dia Bona Hora és una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Hola, amics. Sóc la Carme de Can Guidet. Us voldria donar les gràcies per tot el suport que ens esteu donant. Estem molt agraïts. Nosaltres continuarem cuinant, com sempre hem fet. Us ho portarem a casa o podeu venir a buscar. Moltíssimes gràcies i bona sort a tothom.
Restaurant Can Guidet. Fes les teves comandes al telèfon 972 37 16 59 o al web canguidet.cat. Dimarts, nit i dimecres, tancat.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bar El Doro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606 884 882 o al 972 3729 04. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8 de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Fases de desconfinament. Fase 0. Es pot sortir al carrer segons les franges horàries permeses. Poden obrir els comerços de menys de 400 metres quadrats, sigui botigues o serveis com ara perruqueries. Els restaurants i bars poden oferir el servei de menjar per emportar, a més del servei a domicili. Es poden fer obres menors a locals i habitatges buits, garantint el mínim contacte entre els treballadors i els veïns. Els esportistes professionals i federats poden reprendre els entrenaments, sense límit de temps, amb entrenador, de forma individual i dins la mateixa província.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 14 minuts del matí estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar i el que fem és donar pas a les notícies de l'informatiu d'avui dimecres. Ho hem dit en portada, avui comença la preinscripció escolar del proper curs. El període s'inicia avui dimecres 13 de maig i s'allarga fins al dia 22. Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica i només es poden fer de forma presencial amb cita prèvia els últims 3 dies, del 19 al 22 de maig. La cita prèvia es pot demanar a les pàgines web de cada centre educatiu, així com al Departament d'Educació.
Els centres han penjat a internet la màxima informació del seu projecte educatiu per compensar la falta de portes obertes. El període d'inscripció del curs 2020-2021, que comença aquest dimecres, fa referència a les etapes d'educació obligatòria, és a dir, educació infantil, primària i secundària.
Pel que fa a batxillerat, la preinscripció serà del 27 de maig al 3 de juny, la de cicles formatius durant el mes de juny i les llars d'infants del 18 al 29 de maig, mentre que la preinscripció presencial a les llars d'infants serà del 25 al 29 de maig.
De cara a reforçar la prevenció del coronavirus, el Departament d'Educació pretén promoure la preinscripció telemàtica. El tràmit es pot fer en línia a través del portal de preinscripció.gencat.cat i per a més informació també podeu consultar el web lloret.cat.
Parlem, doncs, d'aquests tràmits importants que comencen aquest dimecres i que, com diem, són de moment telemàtics en els propers dies. Parlem de tot plegat amb el nou regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que és Albert Ferrandez. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les famílies interessades en la preinscripció del proper curs, què han de fer, què han de tenir en compte?
Bé, doncs ara més important és aquest canvi o aquesta opció de fer el procés de manera telemàtica, no? Aquí hi ha dos grans grups, perquè ens entenem, no? El primer, que és el que afecta a més gent, òbviament, és la preinscripció als centres educatius, al segon cicle d'infantil o al parvulari, com dèiem, a la primària i a la secundària. Aquestes inscripcions són les que comencen avui i acaben el dia 22 de maig, de manera telemàtica. Hi ha un petit període que és del 19 al 22, que també es pot fer de manera presencial per a aquella gent que no se n'hagi sortit o que tingui realment problemes per fer-ho per internet. I després hi ha l'altre tràmit, diguéssim, que és el de les llars d'infants, que aquest, les dates són diferents, són del 18 al 29 de maig, i el mètode és el mateix, diguéssim. Hi ha un petit període, que és del 25 al 29, que per a totes aquelles famílies que no els hagi sigut possible fer-ho de manera online, doncs ho poden fer presencialment. Quan diem presencialment, diem a qualsevol de les dues, des de llars d'infants fins a instituts i escoles. Quan diem presencialment, diem en els centres educatius. Per tant, les famílies que hagin tingut algun problema, que ho hagin de fer d'aquesta modalitat, doncs s'han de posar en contacte directament amb el centre educatiu i ells els hi prendran nota doncs els hi donaran una cita, perquè això anirà per cita prèvia i ho podran anar a fer ja sense cap problema.
Per tant, entenem, per recapitular, perquè hi ha molts de períodes i sí, diferents, les diferents etapes, no, de l'ensenyament, ara comença la preinscripció online, és a dir, a través d'internet, pel que fa a les per infantil, primària i secundària, però la gent que no s'aclareixi o tingui algun tipus de problema ho pot fer presencialment sempre que demani abans hora.
Correcte. Sempre s'ha de demanar hora, és una de les mesures de salut, no? I és per un tema, doncs, això, de seguretat de tots i de totes. S'ha de demanar hora i hi haurà unes mesures de seguretat a les escoles, de distanciament, de que la gent, bueno, doncs nosaltres demanem a tothom qui hagi de fer servir aquest mètode, doncs, que ho hagi preparat, que porti una mascareta, que porti guants. En el cas que la gent no en tingui, doncs nosaltres en lliuraríem. I s'ha de seguir, doncs, aquest procés, sí.
Sabem que a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha tota la informació al respecte, eh? Hi ha, sí, les dates de preinscripció, les dates ja presencials també, i també hi ha tota la informació de cada centre, el telèfon, el correu electrònic, perquè la gent que vulgui, doncs, això, demanar cita prèvia ho pugui fer directament amb el centre educatiu.
Correcte, correcte. La pàgina web de l'Ajuntament, per tothom qui tingui dubtes, ho hem explicat tot a la secció d'educació, i vaja, jo crec que que si algú té algun dubte aquí el podrà esvair, ja, fins i tot els criteris per accedir a les places, bueno, hi ha una explicació d'exactament una vegada feta la preinscripció, com serà el procés de matriculació, que això ja farà més endavant, eh? Ara l'important és aquesta preinscripció, però aquí ho poden trobar tot, sí.
Entenem que la majoria de persones o de famílies s'espera que pugui fer el tràmit de forma telemàtica.
Sí, la veritat és que sí, perquè, home, seguint la línia i les instruccions que ens donen des del Departament de Salut i els experts, que al final són els que hem de creure, perquè són els que n'entenen, les aglomeracions en aquest moment de situació d'emergència doncs no són bones i, per tant, hem de fer el possible perquè tothom ho faci de manera telemàtica. S'han simplificat els tràmits, és extremadament fàcil, la documentació que s'ha de carregar es pot fer fins i tot amb una foto o amb el mòbil. Vull dir que jo crec que la majoria de persones ho podran fer en el cas que hi hagi un problema de força major, un problema de xarxa o no ho sé, doncs no hi haurà cap problema per fer-ho de manera presencial, però sempre i quan es tingui en compte això, no? Que s'ha de demanar una cita prèvia i que s'hauran de complir amb les mesures de distanciament social i de seguretat.
Albert, per deixar-ho ben clar, quan s'hagin de fer les inscripcions presencials, es fan a cada centre educatiu directament, eh, allà?
A cada centre educatiu, directament a cada centre educatiu. I, per tant, amb qui s'han de posar en contacte és directament amb cada centre educatiu, ja sigui a través, doncs, això, em consta que hi ha alguns centres que han fet algun formulari a la seva pàgina web, si no, enviant un correu electrònic, o si no, el que la gent tingui més a mà, que pot ser trucant al telèfon de contacte, que insisteixo, com has dit, Rosa, tenim tots penjats al directori de la pàgina web de Lloret, de la secció d'educació.
I, Albert, entenem que per fer aquestes inscripcions presencials de cara doncs, a la setmana que ve, cada centre s'ha hagut de preparar, no?, per fer front a totes les mesures de seguretat.
Doncs sí, la veritat és que clar, el procés moltes vegades no és fàcil, no?, perquè aquests dies tenim moltes informacions i no totes van en la mateixa línia, però els centres estaran preparats i no hi haurà cap problema per ningú, ni per als mestres o els equips directius que atenguin a les famílies, ni per les famílies que hi vagin. Complirem amb totes les mesures de seguretat, com no pot ser d'una altra manera. Hi haurà mampares que separin el ciutadà de l'equip professional, hi haurà tots aquests equips de protecció individuals, com poden ser guants, mascaretes, perquè la gent en tingui. Nosaltres demanem a la població que poder fer tothom, fins i tot porti el seu polígraf, perquè així no hi hagi contacte doncs això, de fer-lo servir que després el faci servir un altre, si no, nosaltres també en posarem i mirarem d'anar fent la higiene tota l'estona d'aquests materials. La veritat és que és un període excepcional i, per tant, les mesures de seguretat van ser excepcionals.
És el que estàvem pensant ara, no? Tot això són mesures excepcionals, però que estan absolutament justificades per la situació que estem vivint.
Sí, així és, perquè no ens podríem permetre que ara això, amb el que hem passat fins ara i el que ha sigut el confinament per molta gent, doncs ara no podem tirar la tovallola i com a mínim ho hem d'acabar bé, això.
Albert, també hem llegit a la pàgina web de l'Ajuntament doncs que aquestes són les dates de preinscripció i que de cara ja a la inscripció definitiva les dates s'allarguen juny-juliol però que són provisionals a l'espera de com evolucioni tot plegat.
Sí, això ho haurem d'anar veient. La veritat és que no em vull aventurar a dir dates perquè amb les preinscripcions també hem sofert diversos canvis i per tant jo crec que ara l'important és que fem això, que fem un període de preinscripció, no vull dir normal, però si més no que no hi hagi grans problemàtiques, que qui no ho pugui fer de manera telemàtica ho pugui fer de manera presencial. Nosaltres bueno, garantirem que tothom qui vulgui fer la preinscripció ho pugui fer i per tant ara l'important és això. I recordar sobretot doncs, que les famílies que la preinscripció s'han de fer als primers cursos, o sigui, les famílies que volen entrar al seu infant a P3, que el volen entrar a primària, a primera primària, i que el volen entrar a l'ESO, i les llars d'infants, que són unes altres dates. Tot està ben explicat a la pàgina web de l'Ajuntament, perquè és com que és una mica de batibull de dates,
sí.
La veritat és que el millor és tenir-ho davant i tenir-ho ben clar.
Doncs Albert Ferrandez, em sembla que almenys ho hem intentat explicar tot de la millor manera possible. Alguna cosa més que vulguis afegir?
No, és tot. Jo crec que és el que estàvem dient, no? És un període important. Les famílies han de ser conscients que la decisió de l'escola on vagin els seus fills és una decisió important i rellevant, sobretot pels mateixos infants i joves. I jo crec que s'ha de fer amb plena consciència i res més. És tot.
Recollim aquestes paraules. Albert Ferrandez, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 25 minuts del matí anem avançant amb més continguts. 19 veïns d'aquí, de Lloret de Mar, participen en l'estudi de seroprevalença que ha posat en marxa el govern espanyol per conèixer quin és l'estat de la Covid-19. Ha començat aquests dies arreu de l'estat espanyol i la previsió és que estigui enllestit el 21 de juny.
L'estudi es fa a través dels ambulatoris i ho coordina l'Institut Carlos III de Madrid amb el Ministeri de Sanitat. L'objectiu és saber quin percentatge de població ha tingut el virus i ha desenvolupat anticossos i així poder planificar la fase 3 del desconfinament amb estadístiques fiables.
En total, al llarg d'un mes i mig, es faran 6 tests en 3 tongades diferents a unes 90.000 persones a diversos punts de l'estat espanyol. En concret, a Catalunya seran gairebé 10.000 persones les que participaran en aquest estudi.
En cadascuna de les 3 visites, a cada persona se li faran 2 tests, un de ràpid amb una gota de sang i un altre que necessita més temps per determinar el resultat. En les diferents sessions es deixarà passar un temps entre 15 dies i 3 setmanes.
Els tests donen informació sobre dos tipus d'anticossos. Un és la immunoglobina M, la primera que genera el cos i que mostra que la persona està en fase d'infecció i que requereix tractament. L'altra és la immunoglobina G, que són les defenses que apareixen posteriorment i que mostren que la persona ha desenvolupat una protecció contra el virus. A banda de l'extracció de sang, els participants també passaran una enquesta per saber si han tingut símptomes.
A banda de les 19 persones del Lloret de Mar, també s'han seleccionat 60 de Blanes. Els participants ho fan de forma voluntària després de rebre una trucada en què se'ls informa de la tria, de la qual es desconeixen els criteris. Si estan d'acord en fer-se la prova, se'ls cita a l'ambulatori. En cas de no poder desplaçar-s'hi, se'ls visita a casa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Obrint plana esportiva, el Club de Futbol Lloret ha anunciat les primeres 8 renovacions de jugadors per la propera temporada. Són Edu Poderoso, Adrián Expósito, Marc Vila, Albert Massa, Àlex Lobo, Pol Ros, Jordi Tusca i Boris Conde. L'entitat continua treballant en la planificació del curs 2020-2021 i vol lligar com més aviat millor la continuïtat d'homes importants per l'equip.
De moment, el tècnic Albert Ballosera es garanteix tornar a comptar amb el capità Edu Poderoso i dos jugadors referents en l'aspecte ofensiu, Adrián Expósito i Marc Vilà, que seran els encarregats de portar els gols la pròxima temporada.
D'altra banda, l'entitat seguirà apostant per homes formats en la base com el lateral dretà Albert Massa i el defensa central Àlex Lobo. Aquestes dues renovacions serveixen per començar a dibuixar la part defensiva de l'equip, que comptarà de nou amb el porter Jordi Tusca i el lateral esquerrà Pol Ros. A més, el jove atacant Boris Conde també continuarà després de la seva arribada al passat estiu.
L'entrenador Albert Ballosera valora de forma positiva aquestes renovacions que suposen un bon gruix dels noms que hi havia la temporada anterior.
Molt content d'aquestes renovacions. Un bon gruix de la plantilla de la temporada passada i bueno, és amb el que comptem, confiem i volem seguir treballant. Intentarem renovar bueno, molta part, la base d'aquesta pròxima temporada ha de ser de la temporada passada. Ens coneixem, comptem amb ells, confiem amb ells, són persones i futbolistes importants, tant al vestuari com a dins el camp.
Amb l'objectiu de formar un equip competitiu i de garanties per competir per desena temporada consecutiva a la primera catalana, l'entitat treballa per tancar més renovacions a les pròximes setmanes.
A més, també es podrien anunciar nous fitxatges. Les reunions amb els jugadors es duran a terme al llarg de tot aquest mes de maig.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Parlem ara de cultura, perquè aquesta tarda hi ha una nova projecció en el canal de YouTube del Teatre de Lloret de Mar. Es podrà veure l'obra titulada Lorca in Love, de la companyia local Quantus Teatre. És un espectacle que aposta per dos dels textos més desconeguts de Federico García Lorca. Són Amor de Don Perimplín i Belisa en su jardín i El retablillo de Don Cristóbal.
Es va estrenar a l'abril del 2018 a la Masia de Can Saragossa. Des de llavors s'ha representat en diverses ocasions i no només a Lloret, sinó que la companyia l'ha portat a altres municipis i fins i tot a Madrid. És una obra que barreja diferents temàtiques, com l'amor i les infidelitats, a través de l'humor. Ho explica el director de l'espectacle, Joan Romà Ortiz.
Es tracta d'un espectacle que ens parla d'amor, ens parla de desamor, d'infidelitats, és comèdia, hi ha tragèdia també, hi ha sàtira, hi ha humor blanc, hi ha humor negre, hi ha guinyols donant-se garrotades. És un espectacle molt colorista, on podem veure com un compendi de tot Lorca.
El director també recorda que l'obra va néixer amb motiu del desè aniversari de Quantus Teatre, un any en què també es commemorava el 75è aniversari de la mort de Federico García Lorca.
Vaig triar aquests dos textos perquè són potser els més, dels menys coneguts de les grans obres o de les grans tragèdies lorquianes. El van fer perquè, bé, era el desè aniversari de la companyia, de Quantus Teatre, i coincidia amb el 75è aniversari de la mort de Federico García Lorca. Vaig rellegir moltes de les seves obres i sobretot en aquest espai, a Can Saragossa. Feia molt de temps que jo personalment li anava al darrere de fer un espectacle en aquell espai, el trobava meravellós.
Joan Romà Ortiz convida tothom a gaudir de l'obra i assegura que passaran una estona molt divertida.
És divertit de veure, però alhora també emocionant. Us convido a tots a que veieu aquesta projecció al YouTube del Teatre de Lloret, perquè estic segura que passareu una estona molt divertida i molt xula.
Lorca in Love, de Quantos Teatre, es projecta aquesta tarda a partir de les 7 a través del canal de YouTube del Teatre de Lloret.
Hi haurà una sorpresa en forma de regal. Els espectadors que el vulguin obtenir hauran d'estar ben atents. Durant la presentació de l'obra, el seu director dirà una errada i el primer que aconsegueixi saber quina és i l'escrigui al xat de la projecció obtindrà dues invitacions pel teatre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8:31 minuts del matí, recordem ara altres informacions d'interès, perquè avui dimecres torna a obrir les portes al Centre de Distribució d'Aliments de Lloret de Mar, i ho fa a la nova ubicació, que és el Pavelló Municipal d'Esports. Recordem que des que va començar el confinament, els productes s'han entregat a domicili, però que ara, amb l'inici del desconfinament, es considera que els usuaris ja poden anar a buscar ells mateixos els aliments.
Això és molt positiu perquè en el servei a domicili s'entregaven tots a lots tancats, mentre que ara, malgrat que seguirà a 21 cistella bàsica per establerta, podran completar-la escollint algun dels productes, tal com ha exposat la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez.
És un lot que està predefinit, és a dir, no està finalitzat, no està acabat, i llavors allà mateix podran anar i decidir, els usuaris decideixen una mica segons la seva necessitat si volen un producte o un altre. Evidentment, el format que teníem fins ara, com bé vaig confirmar l'altre cop, el format de supermercat, és inviable fer-ho ara mateix per mesures de seguretat, però sí que és veritat que hi haurà aquest marge per acabar de definir el lot, que l'usuari sigui el que acabi de definir el lot segons les seves necessitats.
La regidora ha explicat que durant els propers mesos el servei funcionarà en el pavelló de manera provisional, però després ja no es tornarà a l'antic local del carrer Girona perquè aquest ha quedat petit. Així doncs, s'està buscant una nova ubicació per al centre de distribució d'aliments.
L'espai ha quedat petit perquè per atendre aquest augment de demanda, clar, evidentment, hi ha magatzem, ha d'absorbir més productes alimentaris. Per tant, és inviable, és que no teníem espai. I per atendre tots els usuaris, no? Perquè hem tingut una allau important d'usuaris, no podíem respectar aquesta distància de seguretat. Per diferents motius, era inviable seguir en aquest local, que la veritat és que durant aquest temps ens ha anat molt bé, però ha arribat el moment de posar-ho sobre la taula i decidir. De fet, sí que és veritat que és un impàs, és a dir, no és definitiu aquest lloc. Serà un trasllat temporal mentre es troba un local definitiu que s'ajusti a les necessitats del projecte.
Des que va començar la crisi del coronavirus, el CDA ha doblat el nombre de famílies usuàries que passen de les 400 a les 800. Una dada que preocupa molt la regidora, que és conscient que la xifra encara seguirà creixent més en els propers mesos.
Som conscients de la realitat que tenim a la nostra població i, malauradament, això es repercutirà molt a l'hivern i som conscients que hi haurà un augment de demandes i, per tant, estem prevenint tot el que estigui a les nostres mans per afrontar aquest allau que està venint i que ens vindrà. Ens estem ajustant i fem previsions.
Per fer front a aquest increment, des de Càritas fan una crida al voluntariat perquè els fan falta més mans.
D'altra banda, la regidora ha explicat que ja ha començat la tercera ronda de trucades a gent gran per saber com estan vivint la situació de pandèmia. A diferència de les altres dues rondes, en què les trucades es feien seguint uns ítems marcats, en aquest cas es tracta de converses obertes amb l'objectiu de crear vincle amb la gent gran.
L'objectiu principal és fer aquest acompanyament emocional. I evidentment s'ha creat, mira, entre una cosa molt positiva, s'ha creat vincle, no?, entre la persona que truca i la persona que està trucada, doncs aquesta necessitat de parlar amb algú i que algú t'escolti, sí que és veritat que s'han creat vincles, per tant podem extreure una cosa molt positiva, no?, i evidentment aquesta trucada és per acompanyar, no?, davant d'aquests neguits i pors, davant d'aquesta incertesa que es pot produir, no?, per aquesta malaltia.
A cada ronda s'han trucat al voltant d'unes 2.500 persones majors de 70 anys. Les 8 i 35 minuts del matí. Que fem ara en el Bon Dia Bona Hora és recuperar la informació del temps. Amb el pas de les hores s'obriran clarianes i el temps ha de millorar. Avui el Garbí forà amb cops de fins a 50 km hores al migdia. La temperatura pujarà de forma clara, però la sensació tèrmica no tant. Demà a la tarda s'esperen pluges. Donem pas al nostre company Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dimecres ha començat amb xàfecs puntuals, però el temps tendirà a millorar ràpidament. A partir de mig matí les clarianes protagonitzaran el temps, s'obriran moltes estones de sol i a la tarda els núvols seran més aviat escassos. Per tant, canvi de temps ràpid al llarg de les pròximes hores cap a millora. I avui un dels protagonistes serà el vent de Garbí, que bufarà amb ganes, amb cops de 30, 40, 50 km per hora a partir de mig matí, sobretot a cada migdia i primeres hores de la tarda. Un vent que farà que la temperatura pugi més que ahir, tot i que la sensació tèrmica a causa del vent no sigui gaire més alta, sí que el termòmetre s'enfilarà ben bé un parell o tres de graus més que no pas en la jornada anterior. Canvis de vent constants, perquè demà esperem un altre gir en el vent i l'arribada d'una altra borrasca. Aquest dijous començarà possiblement encara amb algunes clarianes, però a partir del migdia els núvols seran espessos i a la tarda hem d'esperar pluges. Precipitacions que, si bé sembla que seran més abundants cap a comarques del sud i de ponent que no pas cap a les comarques de Girona, també faran ploure d'una forma una mica continuada al llarg d'aquest dijous a partir del migdia i de cara a la tarda, dèiem, especialment. De fet, la segona part de la setmana seguirem esperant divendres, dissabte i diumenge un temps molt incert i molt insegur, segurament amb ruixats molt més puntuals que han d'afectar especialment sectors més interiors ja de Catalunya i de les comarques de Girona, però el temps seguirà sent insegur i amb temperatures a ratlla. Màximes que amb prou feina passaran dels 20 graus els pròxims dies, ben bé fins la setmana vinent, fins al voltant de dimarts, dimecres de la setmana vinent, no repuntarà clarament el termòmetre.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Temperatura de 15 graus ara, Lloret, ara mateix a Lloret de Mar. La humitat elevada del 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dimecres 13 de maig, anem al quiosc per saber què publiquen avui els principals diaris i comencem aquest repàs amb el Diari de Girona amb la seva portada que obre amb el titular Pedro Sánchez negocia prorrogar un altre mes l'estat d'alarma. Sanitat no descarta una nova onada i avisa que podria tornar al confinament. Espanya fixa 14 dies de quarantena per tots els viatgers internacionals. D'altra banda, més titulars, Catalunya lidera les dades negatives del coronavirus. El confinament frena en sec la contaminació a Girona. L'IRPF de l'any que ve castigarà els més de 68.000 gironins afectats per un ERTO. També es parla de Lloret de Mar en aquesta portada en el Diari de Girona, que diu Lloret multa el capellà per fer una missa amb una trentena de fidels, una informació que ja vam tractar ahir als serveis informatius de la ràdio. Més titulars en el Diari de Girona en portada, l'audiència mana l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar. L'Escalà enderroca un edifici il·legal per complir, volem dir, una sentència. I un altre tema de portada també, amb fotografia inclosa, i és que la gendarmeria posa ordre al Pertús. Anem ara amb el Punt Avui, amb l'edició de Girona, que obre amb el titular Geometria variable. Sánchez vol incorporar Ciutadans i a la seva majoria sense renunciar a Esquerra Republicana. Montero, que diu que cal convidar altres formacions per consolidar el govern. L'executiu espanyol treballa en una pròrroga de l'estat d'alarma. D'altra banda, el Punt Avui també parla de la denúncia col·lectiva per les residències. Més temes. Les esquerres tornen l'alcaldia a Xavier García Albiol. La falta d'acord entre els partits de progrés obre la porta del govern badaloní al Partit Popular. Més temes. El carrer comercial de Platja d'Aro per a vianants i terrasses. La mesura s'aplicaria a l'estiu i es preveu que a les tardes no hi circulin els vehicles. Quarantena de 14 dies per als viatgers que arribin, que entren, volen dir, a l'estat a partir d'ara. Les companyies aèries hauran d'informar d'on localitzar-los. Més qüestions. L'aigua de Girona serà de gestió municipal a l'octubre. El govern treballa ara amb aquesta previsió perquè la Covid-19 ha allargat el procés. I encara un altre tema en la portada del Punt Avui, en l'edició de Girona, que diu premi a la trajectòria de Narcís Comadira. El poeta gironí, aquí veiem amb una fotografia, està guardonat amb el premi honorífic Joan Fuster, que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres. Per exemple, al País llegim, Espanya imposa una quarantena de 14 dies a qui arribi de l'exterior. Mentrestant, el periòdico assenyala, ressalta que a Espanya posa els viatges en quarantena. La Razón, Ciutadans dona el sí a Sánchez per un estat d'alarma light. Mentrestant, Diari Ara manifesta en la seva portada el turisme en quarantena. ABC, un pla B contra els abusos de l'estat d'alarma. El Mundo, Casado reacciona i detalla el seu pla B per sortir de l'alarma. I finalment, La Vanguardia, Sánchez es planteja una última pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma.
Anem ara amb els titulars que podem llegir ara mateix al portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio. 30 morts per coronavirus als hospitals catalans el dia que se superen les 35.000 altes.
A les últimes 24 hores s'han registrat 179 positius nous confirmats de Covid-19 a Catalunya.
La Moncloa vol combinar la desescalada amb una pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma.
La vicepresidenta Carmen Calvo sondeja els grups parlamentaris per acordar una última pròrroga que seria d'un mes en compte de 15 dies com fins ara.
Quarantena de 14 dies per a tothom que arribi a Espanya a partir del 15 de maig.
Només es podran desplaçar per anar a centres sanitaris, comprar menjar o anar a la farmàcia i hauran de fer-ho obligatòriament amb mascareta.
García Albiol torna a ser alcalde de Badalona perquè Partit Socialista i Guanyem no es posen d'acord.
El Popular ha estat investit contra tot pronòstic amb un vot de diferència sobre Dolors Sabater de Guanyem Badalona.
Un de cada tres ocupats podria teletreballar sempre.
Un informe del Banc d'Espanya indica que Catalunya pot créixer molt, una pràctica que l'any passat no arribava ni tan sols al 9% dels treballadors.
La selectivitat també es farà en instituts per reduir desplaçaments.
Encara s'està treballant en el mapa amb les seus de les proves d'accés a la universitat.
En l'àmbit internacional destaquem el retorn a l'escola a França. Marques al pati, menys alumnes i mestres amb mascareta.
Més d'un milió d'alumnes tornen a classe després de dos mesos a causa del coronavirus, una reobertura gradual que els sindicats d'ensenyament consideren prematura.
Pel que fa als esports, Lautaro i Jannik en l'òrbita del Barça.
El davanter de l'Inter i el migcampista de la Juve centra l'atenció de les negociacions de l'àrea esportiva blaugrana per reforçar l'equip barcelonista.
Ens situem a les 8:42 minuts del matí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Recordem més informacions d'interès en el Bon Dia Bon Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. L'Ajuntament permetrà aquest estiu i de manera excepcional l'ampliació de l'espai de terrasses de bars, restaurants i cafeteries. La decisió l'han pres unànimament el govern i l'oposició.
El consistori ha pres aquesta decisió davant de l'excepcionalitat del moment amb l'objectiu d'ajudar a salvar llocs de treball i afavorir l'obertura i també la viabilitat econòmica dels establiments. És per aquest motiu que autoritzarà que bars, restaurants i cafeteries augmentin la seva capacitat de terrassa en compensació de la pèrdua d'espai que puguin venir derivada de les limitacions d'aforament i també separació de taules a què obliguen les mesures de seguretat per evitar contagis de la Covid-19.
L'ampliació serà possible ocupant espai de voreres contigües i properes i fins i tot ocupant algunes places d'aparcament adjacents en els propis locals. Tal com ha explicat la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, les ampliacions de terrasses que estiguin a la via pública hauran de disposar d'elements separadors entre clients i els vehicles que circulin per la calçada.
Serem més flexibles en el sentit que potser en alguns llocs determinats es pugui posar en càrregues i descàrregues, seria una opció, o a trossos de calçada que fins ara no permetíem, però sí que hem de garantir que hi hagi un mínim de distància també perquè puguin passar vianants per la via, i en el cas de que ocupin algun càrrega i descàrrega, pues, mesures de seguretat perquè si hi hagués algun impacte d'algun vehicle, doncs no prenguessin mal la gent que està a les terrasses.
Aquesta mesura es farà mitjançant decret d'alcaldia i tindrà caràcter temporal, per la qual cosa no suposarà cap variació en ordenança de via pública. A més, es preveu un descompte del 50% de la taxa d'ocupació de via pública del total de metres que cada local tingui aprovat ocupar.
El 50% tant de les terrasses actuals com les futures ampliacions, hem de recordar que les ampliacions l'únic que els hi perdrà és intentar reequilibrar l'aforament que ja teníem, perquè amb això del distanciament de les taules amb els metres quadrats que gaudien fins ara, l'únic que perden aforament, també el perden dins del local, el perden fora, tant quan ens trobem amb la necessitat d'ampliar aquestes terrasses, perquè a molts restauradors, si no, no els hi sortien els números per poder obrir els seus negocis.
Cada establiment haurà de fer la petició d'ampliació el més aviat possible. La Comissió de Vialitat de l'Ajuntament, integrada per la Policia Local, la Secció de Mobilitat Via Pública, Serveis Jurídics i els regidors corresponents, valorarà i aprovarà de forma individual cada sol·licitud. Cal tenir en compte que bars, restaurants i cafeteries, que fins ara no disposaven de terrassa o bé la tenien en un retranqueig privat, també poden fer la sol·licitud per aquesta mesura extraordinària.
Si tot va bé i la setmana que ve entrem en la fase 1, els bars, restaurants i cafeteries ja podran tornar a obrir les seves terrasses.
L'any 2019 a Lloret van haver-hi 208 establiments que van tenir el permís per posar una terrassa amb un import total de 323.000 euros de taxa.
Des de l'oposició han volgut expressar la seva opinió tres grups municipals. Escoltem Miguel Gràcia de Lloret en Comú, Francisco Pastor del PSC i Lluís Abaltrons de Força Lloret.
Esta medida sobre las terrazas adoptada por los 21 regidores y de carácter excepcional mientras dure esta reducción al 50% va dirigida a parar el golpe económico a esos trabajadores, a ese pequeño autónomo de la restauración y la hostelería. Y en ese sentido nos hemos puesto todos de acuerdo y remamos todos juntos para que el golpe económico hacia ese sector sea lo menor posible.
El gobierno tendrá que hacer un trabajo importante de vigilancia, porque no nos podemos olvidar que la medida de ampliación de las terrazas se autoriza para ayudar a que no se destruyan los puestos de trabajo de los camareros y camareras de los bares y los restaurantes de Lloret de Mar.
Nosaltres pensem que la millor resposta a les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 es troba en el consens. Des dels diferents grups municipals i les nostres respectives propostes, s'està treballant per aconseguir minimitzar el seu impacte. En el cas de les terrasses, creiem que l'Ajuntament ha d'empatitzar i ajudar els negocis del nostre municipi i creiem que és positiu ampliar l'autorització de l'ús de la via pública i reduir la taxa d'aquesta ocupació al 50%.
Recordem que l'iniciativa compta amb el suport de tots els grups municipals. La mesura s'inclou dins el pla integral de mesures de prevenció que està donant a terme al sector públic i privat per adaptar la destinació a l'estiu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 47 minuts del matí, l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar ha registrat una nova mort per coronavirus i el nombre de víctimes ja puja a 8 en aquest centre.
Cal destacar que aquest dilluns s'ha procedit a desconfinar, volem dir, la tercera planta del centre, ja que els pacients afectats per la Covid-19 que s'hi trobaven ja han completat el corresponent temps d'aïllament i s'han mantingut asimptomàtics.
D'altra banda, recordem que en el Sociosanitari des del 23 d'abril no s'ha detectat cap nou cas positiu. Volem afegir que
que el nombre total de pacients ingressats en els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per la Covid-19 és d'una vintena de persones.
A l'Hospital de Blanes aquest dilluns s'ha mantingut amb un total de 3 pacients ingressats per coronavirus i no s'ha registrat cap nou cas, cap ingrés ni cap nova defunció. A més, només hi ha un professional positiu i en aïllament per la Covid-19. A Calella, en aquest cas, hi ha un total de 17 pacients ingressats i, en definitiva, s'han registrat una nova defunció.
Ens situem a les 8:48 del matí.
L'empresa porta molt...
Seguim avançant amb més temes i és que ja han començat els cursos de formació per al sector turístic. Els impulsa gratuïtament l'Ajuntament a través de l'empresa Altimir i l'objectiu és donar totes les eines perquè els empleats es preparin a consciència per començar a treballar garantint totes les mesures d'higiene i de seguretat davant de la Covid-19.
La gerent d'Altimir, Carme Cernicharo, explica que s'han adaptat als protocols de sempre, però ampliats i millorats pel context actual de la Covid-19, en un moment en què el que més ha canviat és la percepció que es té la seguretat de la higiene.
L'empresa porta molts anys treballant en l'àmbit de la salut mediambiental i seguretat alimentària, amb la qual els protocols que es destinen en el context actual són una deriva del que ja s'ha treballat durant molts anys en el concepte d'higiene, no? Tenim clar que per nosaltres, a nivell tècnic, el concepte d'higiene és el mateix de sempre, sigui per Covid o sigui per listèria. El que ha canviat, evidentment, és la percepció d'aquesta higiene. I, per tant, tots els protocols s'han hagut de derivar, s'han hagut de destinar i s'han hagut d'ampliar i millorar per al context actual del Covid.
Cernicharo està convençuda que la consciència social que hi ha hagut arran de la crisi sanitària farà que moltes de les mesures que es començaran a prendre aquesta temporada es quedin per sempre.
L'exigència per part dels consumidors, de la població en general respecte a la higiene, serà molt, molt més gran i, per tant, això, moltes de les mesures que arriben amb el Covid es quedaran i que es quedaran. Quan això evolucioni, la situació millori, quan hi hagi vacuna, evidentment hi haurà una relaxació per part de la població, però hi ha certes mesures d'higiene que es quedaran.
L'objectiu és donar les eines bàsiques als treballadors del sector turístic per evitar que el virus es traspassi de persona a persona.
No deixen d'estar relacionades amb l'espai entre persones, amb les contaminacions creuades de superfícies, evidentment amb els procediments de neteja, desinfecció que han de fer en aquestes superfícies i en els espais de treball. Vull dir que aquestes formacions realment el que et donen és una mica de coneixement de què és el virus, com es transmet i sobretot quines mesures hem de seguir per evitar que aquest virus es traspassi ràpidament de persona a persona.
La formació que va començar divendres passat i que s'allarga un parell de setmanes s'inclou en el Pla Integral de Lloret de Mar per afrontar la temporada d'estiu de la manera més preparada i segura possible en l'actual situació de pandèmia.
Carme Cernicharo creu que la reobertura d'equipaments turístics es farà amb totes les mesures de seguretat i higiene necessàries, però apel·la sobretot a la prudència i el seny de la població.
El missatge a la ciutadania el faria de prudència, no de por. Vale, jo soc partidària de ser prudent i responsable, però deixar la por de banda. L'activitat s'ha de reactivar, l'economia s'ha de reactivar i amb por la por paralitza. Per tant, en aquests moments el que diria és que fem les coses bé, que ens conscienciem, que ens formem, que això no es pot fer en 2 dies, que tenim un temps per preparar les empreses per la reapertura final i que la gent ho faci a consciència i amb seny.
Qui estigui interessat en apuntar-se en aquesta formació, que és gratuïta i oberta a tothom, ho pot fer a través del portal de l'Ajuntament, lloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Atenció amb aquesta informació que hem explicat ja en els serveis informatius de la ràdio. La policia municipal ha multat el rector de Lloret per haver fet missa amb una 30ena de persones a dins de l'església. Mossèn Martiria Brugada, però, defensa que ha actuat de manera correcta i, de fet, diumenge va acabar la missa amb els feligresos a fora del temple.
Els fets van passar diumenge i és que els agents van indicar al mossèn que encara som a la fase 0 i, per tant, els actes de culte religiós encara no es poden fer i els temples no poden obrir. Mossèn Martiria, però, assegura que això no és correcte i, de fet, indica que, seguint la normativa, durant tot el confinament ha fet missa a les 11 del matí i qui hi ha volgut entrar a l'església ho ha pogut fer.
D'acord amb la normativa, l'església es pot obrir una estona cada dia i així s'ha anat fent a Lloret de Mar des del primer dia del confinament. Al matí hi ha moltes persones que, al sortir a comprar, entren a l'església a pregar. Jo, a les 11 del matí, celebro la missa i celebro la missa i algunes persones dels que entren doncs es queden a la missa.
Els agents, però, van insistir en que estava incomplint la normativa de l'estat d'alarma i li van demanar que fes marxar la gent. En un primer moment, mossèn Martiria va dir als agents que havien de ser ells els que desallotgessin el temple.
Els agents, sempre amb molta correcció, han demanat que sortissin de l'església. Jo els he contestat que es pot tenir l'església oberta per tal que hi entri a la gent i que si jo estic dient la missa dintre l'edifici mateix, perquè no em moc de dintre l'edifici, doncs penso que la gent no tenen tot el dret de poder-se quedar a la missa. Ells han insistit finalment i m'han demanat que fes sortir la gent de l'església, cosa que els he dit que ho fessin ells mateixos, o que els hi vaig dir que ho fessin ells mateixos, perquè doncs, eren ells que venien a portar aquest ordre.
Alguns feligresos, però, es van enfadar i va costar que sortissin. De fet, un cop els agents van posar la denúncia i ja havien marxat encara i hi havia feligresos a la plaça i amb les finestres de l'església obertes, mossèn Martiria va acabar la missa i fins i tot va donar la comunió als assistents.
Quan tothom ha sortit de l'església, els agents també han sortit, però la gent s'ha quedat a la plaça de l'església, davant mateix de l'església, que sempre hi ha unes finestres que estan obertes, a dir, que es veu tota l'església a l'interior, i que quan jo he celebrat la missa després he sortit a donar-los, els vaig sortir a donar-los a la comunió. Això el senyor bisbe m'ha reconegut que està fet correctament i, per tant, doncs, que les persones que han entrat tenien tot el dret d'entrar a fer la visita, a resar a l'església, i que si s'han trobat amb això, doncs, era correcte.
Així doncs, la policia ha sancionat el rector, però ell insisteix en que no ha comès cap irregularitat i que té el suport del bisbe. El que diu la fase zero és que els temples religiosos han d'estar tancats. Es preveu que puguin reobrir a partir de la fase 1 amb el 30% de l'aforament.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Més qüestions. La Fundació Climent Guitart, l'empresa Fibrecat i l'Ajuntament han garantit que una cinquantena d'infants del municipi amb dificultats puguin seguir el curs de manera virtual.
La presidenta de la Fundació, Cristina Cabanyes, explica que van fer un estudi per detectar totes les famílies que tinguessin dificultats per seguir el curs telemàticament i amb aquesta iniciativa s'ha garantit que tothom tingui o pugui tenir connexió a internet. En concret, s'han entregat 50 targetes SIM de 50 gigas de dades mòbils.
Vam rebre la petició des de l'Ajuntament que hi havia una sèrie de famílies a Lloret de Mar, aproximadament unes 50, que doncs, els seus joves i nens no podien seguir el curs de manera virtual, com ho estan fent tots els nens, i vàrem contactar amb el turoperador Fibrecat i conjuntament hem finançat entre la Fundació Climent Guitart i Fibrecat, el 50% cadascú, doncs hem finançat aquestes 50 targetes de 50 gigas perquè totes aquestes famílies puguin tenir connexió fins a final de curs.
A més, també s'ha garantit que els alumnes puguin tenir el material necessari per seguir el curs.
La Fundació també ha fet de nexe d'unió doncs perquè l'Ajuntament pugui aconseguir una sèrie de diners per també finançar doncs, les tablets i poder donar per tancat aquest cercle i que aquests nanos doncs, puguin tenir tant els aparells com la connexió.
En aquest sentit, s'han fet gestions per aconseguir 38 tauletes tàctils. A més, l'Ajuntament ha comprat establiments locals 150 lots de material fungible escolar, com per exemple llibretes, carpetes, bolígrafs, tal com ha explicat el regidor de Coordinació de Govern, Jordi Sais.
Poder distribuir als alumnes dels centres educatius de Lloret que no tenien a disposició pues, elements electrònics i material fungible, com pues, llibretes, colors i tot aquest tipus d'aquest material que utilitzen a les aules, però que ara, malauradament, no els poden utilitzar per tal de que no es quedessin sense la possibilitat de seguir el curs escolar com s'està fent a dia d'avui.
Amb la iniciativa solidària també hi ha col·laborat l'obra social de la Caixa.
Aquesta acció de la Fundació Climent Guitart se suma a un conjunt d'accions per atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables com a conseqüència de l'emergència sanitària i Cristina Cabanyes no descarta que es duguin a terme més accions en les pròximes setmanes per anar fent front a les demandes socials que hi hagi.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Aquests dies res no és normal. La pandèmia ens ha portat a viure un temps excepcional en què hem hagut d'adaptar-nos a marxes forçades i viure i veure coses d'una manera diferent a la que estàvem acostumats.
I una de les coses que s'han hagut d'adaptar al moment són els parts. Els nadons no hi entenen de pandèmies i els que havien de néixer han nascut aliens al que hi havia al món exterior. A fora, però, s'han trobat amb l'hospital col·lapsats i farcits de mesures de prevenció per evitar el contagi de la Covid-19.
Aquí, a Lloret, una de les parelles que acaben de tenir un nadó són en José María Muñoz i l'Andrea, que el 17 d'abril passat van donar llum a la Bruna a l'Hospital de Calella. La parella ja tenia una nena de 6 anys i el pare assegura que el part de la Bruna està molt diferent al de la primera filla. El que més han trobat a faltar és la visita de família i d'amics que encara no coneixen la nena.
Van ser 48 hores que vam estar a l'hospital i cap mena de visita ni res. Vam estar com 15 hores al box, entre el box i quiròfan, i d'allà, quan va néixer, ens vam traslladar allà a la maternitat i també dos dies allà, bueno, 48 hores d'observació sense cap mena de contacte amb ningú. I d'allà cap a casa. I totalment diferent. Els amics, familiars, encara no coneixen la nena i, bueno, sí, molt diferent, totalment diferent.
Malgrat la complicada situació als hospitals per la crisi sanitària, en José María assegura que s'ha sentit molt ben tractats en tot moment.
Va néixer a Calella i al centre un 10, eh? Perquè ja et dic, vam estar totalment aïllats, sense contacte amb cap mena de pacient ni res. O sigui, del box al quiròfan i del quiròfan a maternitat, una habitació per nosaltres, i ja et dic, les infermeres un 10. Contínuament anaven vinent, ens van atendre molt bé, la veritat que és un 10, es van portar molt bé.
Quan va esclatar la crisi del coronavirus a Catalunya, la parella va passar molts de nervis per la incertesa que comportava aquesta situació excepcional. Afortunadament, tot ha anat bé i els quatre estan la mar de bé i amb moltes ganes que entrem a la fase 1 i família i amics per qui, per fi, puguin conèixer la petita Bruna. Recte final del Bon Dia, Bona Hora d'avui dimecres 13 de maig, un informatiu en què hem començat explicant que avui dimecres comença la preinscripció escolar online de cara al proper curs. El període s'inicia avui el 13 de maig i s'allarga fins al dia 22. Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica i només es podran fer de forma presencial amb cita prèvia els últims 3 dies del 19 al 22 de maig. Tota la informació la trobareu al portal de l'Ajuntament, lloret.cat.